Bona tarda a totes i a tots. Veure el tema protocol, alcaldessa, president del Foment de Sitges, l'Anna Torres, moltes... Molt bona tarda, autoritats vàries, Pubilles, Hereus, gràcies per convidar-me a escriure aquest pregó. Jo us soc molt franc. Sempre que m'encarreguen un pregó, intento fugir d'aquestes frases encorsetades, d'aquests discursos una mica llargs, una mica... I prefereixo ser tal com raja, que és, en el fons, el que em dedico i que crec que alguns que em coneixeu, en el fons, és comunicar el que em surt des de dins. De fet, agraeixo molt d'entrada a la família Torres que m'hagin escollit per ser el pregoner, ja que durant tot l'any ja els hi faig una mica d'ambaixador en un programa de ràdio que després us explicaré, que avui precisament, avui, hòstia, no us queixareu, he fet comarca, he fet el programa de ràdio Vilanova i he dit que a les 7 estaria aquí fent el pregó. I a més em quedo aquí a dormir, només faltaria, i a sopar. Després us explico el tema del vermut. Em presento una mica, per qui no em conegui, a mi potser m'heu escoltat més per la ràdio, ara em veieu molt per la televisió, alguns venint cap aquí, que anava una mica tard, m'han dit, hòstia, que no et veurem a TV3 avui, que dic, tranquils, que està tot gravat, no patiu. Home, clar, perquè s'han acollonit i dic, no, avui toca el que toca, el programa el tenim gravat. Però faig un programa flashback, que es diu El vermut de Llucià Ferrer, a TV3 l'atrapem si pots, i de fet jo vaig començar molt jovenet, parlant ja per la ràdio del meu poble, a Ràdio Manlleu. Em consta que aquí també teniu una ràdio local on també... Doncs jo soc molt un ferm defensor de les emissores locals perquè crec que són els llocs on realment acaben sortint grans comunicadors, són les millors escoles. A vegades fins i tot he anat a universitats a fer xerrades i he dit, jo prefereixo les emissores locals que no pas que et donin tanta palla a la universitat, i he sortit en braços. Però no, és veritat, perquè jo vaig començar a Ràdio Manlleu amb 14 anys i la polivalència que vaig adquirir a Ràdio Manlleu, tant a locutar, a gravar falques, a fer de tècnic, a presentar cançons, a redactar notícies... Ostres, a vegades a les millors universitats no t'ho dona tot això, eh? Per tant, vaig començar molt jove a Ràdio Manlleu i a partir d'aleshores ja vaig venir a parar a Barcelona amb un programa que segurament em devíeu escoltar, que feia molt el friqui, que es deia Al matí la mare que el va parir, que em llevava molt d'hora, per això estic així de cascat, per res més, eh? I després ja va venir el Fricandó Matiner, etcètera, i després ja doncs, els programes de televisió que vaig fer, que precisament el meu lligam amb Sitges, que ara us explicaré una mica, també em va portar a fer tant la ràdio com la televisió aquí. El meu lligam a Sitges, però, a més, a banda de venir a fer ràdio i tele aquí, és un lligam molt estret, i que ara us sorprendré potser molts, perquè jo durant molt de temps vaig estar amb una noia que era mig de Sant Pere de Ribes i mig de Sitges. La seva família... De fet, la seva àvia, la Carmen Blay, la Carmen Roig, altrament coneguda, que ens va deixar aquest any, als 98 anys, ja voldríem molts arribar als 98 anys com estava ella, doncs va ser una sitgetana il·lustre, molt vinculada amb diferents negocis que es van iniciar a Sitges, tot centrat, això sí, en la confecció de la pell. I el seu home, Lluís Blay, l'home de la Bibi, artista pintor de la família Blay Planes. Per tant, jo durant molts anys vaig ser un sitgetà més i recordo les festes majors antològiques aquí a Sitges amb el Mojo Picón. El Roy, el coneixeu, oi? Ara tothom que allà és com putes, ningú l'ha tastat, eh? Doncs sí, recordo, tinc molt bons records d'això. I a Sitges, a més, doncs, fa relativament poc vaig venir també a fer el programa El vermut, com us he dit, i en aquesta escalinata tan bonica d'aquí de l'església hi vaig gravar un programa de TV3 que es deia Menudo Costació amb Mònica Naranjo. És a dir, sempre que he pogut, i no és ara per plantar-me cap medalla, evidentment, perquè no sóc una persona que m'agradi fer això, però sí que he vingut i m'ha tirat molt aquí a Sitges i fins i tot vaig obrir un negoci al carrer Sant Francesc número 28, una botiga de desigual de roba que no va funcionar gens, ja us ho dic clar. Vull dir, a vegades les coses s'han d'intentar i tots ho sabeu, que quan es tenen negocis hi ha vegades que funcionen i no funcionen. Doncs en aquest cas no va funcionar, però també hi vaig venir a posar la pota, a posar un negoci aquí a Sitges. Bé, aquest era una mica per explicar-vos una mica el meu lligam amb Sitges. Després, molts de vosaltres direu, hòstia, i aquest pàjaro, quina relació té amb el tema del vi? Doncs em ve de fa molts anys, també, perquè jo vaig créixer en una família a Manlleu on els meus pares ens compraven el vi i un cop al mes, aproximadament, ens el portaven i l'emmagatzemàvem a les botes del vi. Que, hòstia, fa una mica de iuio perquè era com la bodega de casa, que hi havia un passadís molt estret. Hòstia, i és molt bo això, perquè on hi havia les botes del vi, amb el malaurat segrest de Maria Àngels Feliu, va venir la Guàrdia Civil i ens van sospitar de nosaltres per veure aquell passadís i amb aquella sala i aquelles botes del vi. No la teníem nosaltres, evidentment. Doncs era molt divertit el fet d'anar a buscar amb el porró en mà, anar a carregar el vi a les botes del vi, a baix, al soterrani de casa, una zona humida que feia una mica de por també, i no us enganyaré que alguna vegada tant el meu germà com jo, abans d'arribar a pujar les escales amb el porronet, cataclinc, l'havíem catat per dir, hòstia, no està malament això. Per tant, l'inici ja venia de ben joves. I sempre, de fet, he estat un ferm interessat en aprendre més sobre el món del vi. I convençut, a més, i ho dic molt seriosament, que la gent jove, jo m'hi considero, encara que en tingui ja uns 40... Quants, carinyo? 43. 43, sí, sempre em confongui i me'n foto un menys. Doncs que la gent jove, ostres, ens agrada el vi i saber, sobretot també el relat que hi ha darrere cada ampolla de vi, la història de cada celler, i de fet això em va portar a fer un programa també a la televisió que es deia Decantats, que avui té bé, que era l'objectiu vital, que era donar a conèixer el vi, les DOs, els cellers que tenim a casa nostra, dirigit a la gent jove. Jo crec que això encara cada vegada ha anat més a l'alça. N'estic convençudíssim que s'ha d'apropar més el vi a la gent jove i fins i tot hi ha un públic que cada vegada hi està més interessat en saber què consumeix. Si allò que consumeix fins i tot, i ara hi ha un tema molt important, que és que allò que s'està consumint tingui un compromís amb el medi ambient. Jo crec que és un tema que és molt important i que a dia d'avui molts cellers s'hi han posat les piles. No sé si coneixeu el projecte Torres en Earth, que ha fet la família Torres, que jo el trobo que és un projecte brutal i del que ens en fem ressò cada setmana, nosaltres el vermut, que té com a objectiu reduir la petjada de carboni i amb la viticultura regenerativa. Jo crec que ells, evidentment, perquè són una empresa molt gran, però que són un mirall per molts cellers que també s'han apuntat, diguem, al carro, si em permeteu l'expressió, de tenir aquest compromís amb el medi ambient. Estan fent vins ecològics, que estan molt bé, i aquest missatge de fons de consciència i respecte amb el nostre entorn, així com també una cosa molt, molt xula i molt interessant, que és la recerca de varietats resistents, perquè doncs, hi ha hagut varietats que havien de desaparèixer degut al canvi climàtic i amb aquest programa doncs, em va semblar molt interessant també de destacar-ho avui aquí perquè és una feina molt, molt interessant i molt ben feta la que estan fent. Perquè en el fons això no fa una altra cosa que és enriquir el vi català i tot el panorama que tenim aquí a casa nostra. I avui doncs, us volia explicar això, que en el vermut que faig el programa, que no m'hi vaig trencar les banyes amb el programa, el títol, Dia el vermut, de Llucia Ferrer, caga la via, es diu així. Doncs hi ha una secció, continuo molt interessat en ser aquest altaveu, sobretot a la gent jove, de dir, ostres, doncs, presentem-los vins, cellers que es fan a casa nostra, com us he dit, però hi ha una cosa que m'obsessionava molt i era el fet de... i que crec que és un dels problemes que ha tingut més el sector del vi en els últims anys, i és la comunicació. A la vida tot és comunicació. I depèn com comuniquis les coses, arribaran més bé o arribaran menys bé. I jo, no sé si algú estarà amb mi, no cal que ho digueu, que us manifesteu, però a vegades havia anat a fer tastos, perquè m'agrada molt el vi, i, ostres, escoltant el sommelier, em quedava una cara burro, que no entenia res del que deia, amb un llenguatge eclèctic, unes paraules rebuscades, que jo pensava, hòstia, és que no estic entenent res. Aleshores vaig dir, home, doncs a mi m'agradaria fer això per ràdio, però sobretot trobant un sommelier, ostres, que tingui una sensibilitat oratòria a l'hora de parlar, amb un llenguatge planer, amb paraules poc rebuscades, que, ostres, que la gent jove ho puguin entendre, i el vaig trobar. I és un noi que es diu Arnau Marco, que us el llenço aquí per si l'any que ve voleu fer pregó, també amb una persona casada amb el vi. I que és, jo n'estic enamorat de la seva oratòria perquè, ostres, ell ho explica, els seus coneixements. Avui, per exemple, sense anar més lluny, i m'enrotllo com una persiana, i acabaré ràpid. Però al programa El Vermut hem presentat el primer vi escumós de la família Torres que es diu el Verdon Kenneth. I, ostres, a banda que té un relat brutal, perquè el personatge Verdon Kenneth va ser un personatge molt curiós, busqueu la història, ara no la repetiré, però, ostres... hem explicat amb unes paraules molt planeres amb el públic ha pogut parlar i tastar el vi, dient amb què ho maridaries, què trobes i ajudes una mica la gent a veure quins sabors, quina complexitat té aquest vi. I la gent, hosti, no és tan difícil, és a dir, si no està refredat com jo vull, però pots trobar-hi certes coses. Però jo crec que és un dels grans problemes que ha tingut el món del vi, que bueno, doncs ja s'ha envoltat d'aquell llenguatge eclèctic i ara jo estic fent aquesta feina de formiga, repeteixo, no és per penjar-me cap medalla, però sí que, ostres, doncs m'agrada molt poder-ho explicar avui aquí a Sitges, que estem fent aquesta feina cada cap de setmana, els dissabtes, de 12 a 2, a Flashback, i que ho estem fent amb l'Arnau Marco. Hi ha una altra cosa que també voldria reivindicar avui, sé que aquí no, vosaltres no sou d'aquest, no actueu d'aquesta manera, però quan et trobes algú que et diu, te'n vas a un restaurant i et trobes algú que et diu, ostres, és que aquest vi és molt car. Hòstia, quina ràbia que em fot això. Perquè la veritat és que encara molts no tenim consciència, no tenen consciència del que, de la feinada que suposa que nosaltres tinguem doncs, aquesta ampolla avui aquí, en aquesta taula sopant i que te la serveixin. I la gent no és conscient de la feinada que hi ha, dels passos que hi ha aquí, des de la feinada que suposa, evidentment, la verema, la prèvia conservació de les vinyes, que no agafin malalties, etc etc, tots els passos que de fermentació, el temps d'espera, sobretot, que tu pots tenir aquesta ampolla mesos i mesos allà, quieta, parada, fins que es decideixi quan ha de sortir. I molta gent això no té ni punyetera idea. I jo crec que és molt important que ho expliquem bé, això, perquè, repeteixo, l'interès per part de molt públic cada vegada hi és més. I sobretot perquè no ens haguem de trobar amb aquestes cerimònies del farsant que en dic jo, que és que en un restaurant et posi un vi, un sommelier, i a mi m'havia passat, i encara a vegades em passa, i et posen el vi, què li sembla, senyor? I tu fots una cara que pullo fent... Oh, molt bé, molt bé. I què hi troba? Molt bé, molt bé. I aquest és com un farsant. Doncs home, jo crec que és interessant poder que ens ensenyin, no? Que ens ensenyin una mica, doncs, que ens eduquin, aquesta era la paraula, perdó, que ens eduquin en aquest sentit i que puguem créixer doncs, com a petits sommeliers o com a la gent que ens interessa el vi, doncs, i tinguem doncs, una mica més d'entrada. I ja per anar acabant, no m'enrotllaré més, però tornant a Sitges, el que vull destacar també, que jo crec que té molt de mèrit, és que Sitges, tenint en compte que ja no depèn econòmicament de la seva vinya, hagi pogut mantenir la producció vinícola, cuidar les vinyes que hi queden i amb festes com aquestes que reivindiquin, evidentment, doncs, aquesta passió per al vi. L'any passat no hi va haver, per temes de pandèmia, etc. No cal que ho recordem, que ja ens queda lluny, això, però vaja, que no hi va haver pregó, no hi va haver la festa, es va fer diferent. Aquest any amb tots els ets i uts i fent-ho bé, perquè encara la pandèmia no siguem burros, encara volta per aquí i hem de fer les coses ben fetes, però com deia el Guardiola, allò de llevar-se ben d'hora i persistir. Doncs aquí us ho heu agafat al peu de la lletra, heu persistit i la prova és que avui estem aquí, plogui, nevi, el que faci falta, tornem a celebrar la festa de la verema. I ara haig de fer un brindis, no m'imagino? No callo, A casa n'estan farts de mi. I avui he fet un programa de ràdio de 2 hores, Em dóna fe a la meva parella. Bé, doncs, per tant, jo puc dir que visca el vi, visca les seves tradicions i visca la tossuderia sitgetana perquè festes com aquestes perdurin en el nostre calendari. Salut i visca la festa de la verema. Aplausos.